La tàctica, amb Aniol Puigvert.
Bona tarda, ben tornats, oients de la tàctica de Ràdio Lot. Avui encetem un nou programa i encetem un nou any amb ganes de seguir repassant tota l'actualitat esportiva de la comarca. Un cap de setmana on tornen les competicions i que aprofitarem avui a la tàctica per analitzar el més destacat d'aquest cap de setmana. El guió seguirà sent el mateix. Comencem amb la Unió Esportiva Olot, que es va deixar empatar al camp de l'Escala i que és a 3 punts de l'Hospitalet, que ara és el líder de la tercera federació. Avui parlarem, com sempre, amb els protagonistes de l'últim partit. Tindrem el míster, en Pedro Dolera, i analitzarem el rival d'aquest cap de setmana, el Vilafranca, amb el nostre especialista, en David Planella. I en futbol amateur també repassarem l'inici d'any amb el Borsatosca a primera catalana, el filial Olotí a segona i els nostres garrotxins a tercera i quarta catalana. També anirem al futbol femení per veure si les olotines comencen l'any millor de com el van acabar. I en l'àmbit poliesportiu, moltes novetats. El club tenis taula Olot, que visita l'Escala en el primer derbi de la història de Superdivisió. El retorn a la Josep Jou de l'hoquei Olot amb Miqui Ràfols al capdavant de l'equip i moltes coses més. Bàsquet, waterpolo, vòlei i la nostra sortida amb el Dakar, amb el nostre garrotxí, Joan Cairó. Això és tot. Anem a desgranar el menú d'avui, que ve ple d'actualitat. I comencem, ara sí, la primera de l'any, el primer programa del 2024.
La tàctica, tot el que cal saber abans del cap de setmana. Halo, halo, we spend our life on the timeless halo, climbing on top of the world, flying to never get old. We rise, we got a halo, halo, we spend our life on the timeless halo, climbing on top of the world, flying to never get old. We rise, we got a halo, along with the water, we flow through the others. We never get bothered, we just go farther, don't make a promise. They call it a failure, they call it some later.
Doncs amb quina millor cançó que començar el 2024 amb aquesta marxa. Després de la música, com sempre, amb la Unió Esportiva Olot, que ve d'empatar en el primer enfrontament del 2024. Un partit on els olotins es van posar 0-2 amb doblet de Marc Mas i que l'Escala va igualar per, finalment, repartir un punt per cada un. Tot i que els olotins segueixen sent l'únic equip que només ha perdut un partit, és segon a la classificació, a 3 punts de l'Hospitalet, però això sí, 5 punts més que el tercer classificat, que és el Tona. Un dels puntals del primer equip de l'Olot, David Vigues, explica que han de seguir remant per aconseguir l'objectiu de l'ascens directe.
No, clar, nosaltres al cap i al fi no anem a dalt perquè sí, vull dir, és perquè juguem bé i generem ocasions. Nosaltres tenim un pla de partit, l'hem seguit i ens hem pogut posar 0-2, inclús ja et dic, amb més gols per davant. El pla s'ha seguit. Després hi ha jugades aïllades que resulta que acabes 2-2 i no saps ni com. Però bueno, seguirem entrenant i a pel Vilafranca.
El pròxim rival dels olotins és el Cerdanyola, que visitarà l'estadi municipal. Ai, el Cerdanyola, perdoneu, el Vilafranca, que visitarà l'estadi municipal aquest diumenge. El Vilafranca necessita sumar els 3 punts per intentar allunyar-se de les posicions perilloses de la taula. Ara mateix és 15è i és l'equip que marca el límit del descens. És l'equip que menys gols ha marcat en el que portem de temporada i que ve d'empatar a casa contra el Mollerussa. Parlem ara, com sempre, amb el nostre especialista, en David Planella, però abans, com és la tàctica ja de costum i el 2024 no canviarà, seguim amb una miqueta més de música, que són divendres i ja estem de cap de setmana. Ara sí, anem amb en David Planella. Bona tarda, David, què tal?
Què tal, Aniol? Bona tarda.
La Unió Esportiva Olot, que ve d'empatar a l'Escala, ve de que li remuntin un 0-2 quan guanyava l'Escala amb un gol de Xumetra, que havia jugat a la Unió Esportiva Olot. Sembla que la llei de l'ex també hi va estar present. Ara comencem l'any al municipal, ens estrenem aquí a l'estadi, aquí a Olot, contra un rival com és el Vilafranca. Com arriba la Unió Esportiva Olot en aquest primer partit al municipal?
Doncs com deies, amb un empat la setmana passada al camp de l'Escala, que s'afegeix a l'empat de l'últim partit del 2023 a casa contra el Girona B, per tant, amb dos empats consecutius en aquests dos duels gironins i amb la necessitat de guanyar. Jo crec que és, sens dubte, el primer partit en què hem de dir que l'Olot sí o sí ha de guanyar, no val cap altre resultat perquè necessita vèncer per convèncer-se ell mateix, després dels dubtes que li hagin pogut generar aquests dos empats, sobretot l'últim, al camp de l'Escala, per com es va produir, perquè, com deies, guanyava l'Olot 0-2 i l'Escala va remuntar amb aquest 2-2 després de dues errades individuals defensives de l'Olot. Per tant, l'equip sap que el que va passar la setmana passada és una lliçó de la qual ha d'aprendre, per tant necessita refer-se i necessita guanyar, però és que a més, mirant la classificació, l'OSPI és a 3 punts i no s'ha d'ampliar més la distància, s'ha de retallar, i l'Olot sap que guanyant a casa contra el Vilafranca, com a mínim, continuarà tenint l'Hospitalet una sola victòria, no? Per tant, molt important el partit d'aquest diumenge, perquè la victòria és indispensable, i més contra un rival, ara l'analitzarem, que és, diguem-ne, dels més fluixets de la categoria.
Exacte, anem a parlar del rival d'aquest Vilafranca, que és el que marca una mica la línia de l'ascens, és 15 amb 15 punts, per darrere hi ha el Mollerussa amb 14, i la Rapitenca amb 11, i el Castelldefels, que és l'últim, amb 10 punts. Per tant, una mica aquest Vilafranca que també necessita començar a sumar, per començar a sortir d'aquesta zona, no?
Sí, és un equip que ara mateix fa dues jornades que no guanya, una derrota i un empat en aquestes dues últimes jornades, però que fora de casa sobretot pateix moltíssim. De fet, les dades són clares, el Vilafranca, lluny de casa seva, només ha sumat una victòria i va ser en el primer partit que va jugar al camp de la Rapitenca. Des d'aleshores són 6 derrotes consecutives, per tant, no guanya ni tan sols empata lluny de casa seva, és un rival dèbil fora de casa, no? I que a més li està costant molt marcar gols. De fet, és l'equip que menys marca de tota la competició, amb només 9 gols anul·lats anotats en 15 jornades, no? Els davanters no acaben de funcionar, no acaben de veure porteria. David Toro, un gol i de penal, Jordi Aumatell, un gol només també en aquestes 15 jornades, i els pitxitxis són dos migcampistes, Martí de Castro, amb 2 gols, i Genís Cargol, l'Olotí, també amb 2 gols. Un Cargol que segurament és el perill més destacat d'aquest Vilafranca i és un jugador que li pot anar bé l'estadi municipal d'Olot, perquè juga entre línies, és mitja punta, té molta qualitat, pot caure si cal també en banda, i és un jugador que, com diem, ha marcat 2 gols. Per tant, tenint en compte l'Olotí, jove, 22 anys, i que està sent molt important aquesta temporada amb el Vilafranca. De fet, és el segon jugador de camp més utilitzat per Santi Triguero, per una llegenda del futbol català, que aquesta temporada s'ha posat a la banqueta com a primer entrenador d'aquest Futbol Club Vilafranca.
Una de les altres coses que també hem de destacar és, al final, un dels jugadors que està més enratxat és en Marmàs, però Dolera demanava també, no, que els altres referents en l'atac també intentessin agafar més protagonisme, que no tot el pes de l'atac passés per Marmàs, que no hagi de marcar sempre a Marmàs, no?
Clar, i seria ideal el partit d'aquest diumenge perquè això succeís, és a dir, tenint en compte la debilitat del rival i que l'Olot juga a casa, on Dol era mateix ha reconegut que s'hi sent molt còmode, hauria de ser un partit propici per guanyar i per guanyar bé, sense menys tenir el rival, eh? Però, ostres, és una oportunitat contra el Vilafranca, l'estadi municipal, per vèncer i per convèncer, i per tant, perquè més enllà de Marc Mas, altres davanters també s'erigeixin, no?, com a golejadors i com a protagonistes en atac. Parlem d'Ufano, que ara fa uns partits que no acaba de rendir com havia rendit anteriorment, venia d'unes jornades molt bones, però s'ha estancat un pèl, no? Parlem de Moja Xaboura, que va ser substituït l'altre dia al descans i que ha de fer un pas endavant. Parlem de Roquer, que sí que porta amb assistències i que l'altre dia va treballar a la segona meitat contra l'Escala, però que li falta el gol i l'ha de trobar perquè és un davanter que en té. Per tant, sí, amb la lesió de Forés, sobretot, aquests tres jugadors són els que han de portar més, no?, al costat de Marc Mas. A veure, com diem, si el partit d'aquest diumenge és una oportunitat per tots ells, i a veure també si un altre jugador del qual hem parlat poc, Urri, pot ja sentir-se més recuperat i tenir més protagonisme, eh? Perquè contra el Barça Atlètic en el partit de Càritas no va acabar d'estar bé, l'altre dia va ser suplent, a veure si mica en mica Urri pot recuperar també la seva millor versió després de la lesió que va patir.
I David, comencem a l'estadi municipal aquest 2024, la infermeria està buida, tenim algun lesionat de cares al diumenge?
Tenim el dubte d'Uri González. Com la setmana passada al camp de l'Escala, no va arribar contra l'Escala i arribaria just aquest diumenge. Jo crec que com a titular serà complicat, seria una mica precipitat, no hi hem de comptar i, per tant, tornarà a ser una oportunitat. Jo crec que per Jubi, que va fer un molt bon partit l'altre dia al camp de l'Escala, rendint el lloc d'Uri González i fent parella el doble pivot amb Pedro del Campo. Però, si no, Dolera té Manzano, té Terme, que l'altre dia va jugar d'extrem, que també podria utilitzar en aquest doble pivot. Per tant, Uri és dubte i Forés, com sabem, és baixa per aquesta fractura a la clavícula que el deixarà un mes i mig, dos de baixa. La resta, en principi, tots disponibles per jugar contra el Vilafranca.
Doncs moltes gràcies, David. Aquest Olot Vilafranca, diumenge a 4:45 de la tarda, des de les 4 de la tarda amb la prèvia de amb en David Planella i tot l'equip de l'Olot a Ràdio Olot. Esperem sumar els primers 3 punts del 2024 a l'estadi municipal i seguir prop del líder, l'Hospitalet. A veure si perd l'Hospitalet i podem tornar-nos a posar per allà al mig.
Sí o sí. Que vagi bé, gràcies.
Doncs moltes gràcies, David. Després de parlar, com dèiem, amb en David Planella, anem a parlar, com sempre ho fem, amb l'entrenador del primer equip de la Unió Esportiva Olot. Anem amb la prèvia de Pedro Dolera.
La prèvia amb Pedro Dolera.
Bueno, crec que arribant amb aquest punt d'emprenyament, no? d'haver desaprofitat una oportunitat molt bona, penso que havíem fet uns 60, 65, 70 minuts molt bons i amb un camp complicat, amb aire petit, etc. i ho vam solventar molt bé, però bueno, en dos despistes s'ho van cobrar i a partir d'aquí ens va donar els darrers 15 minuts per intentar fer un gol, que van tenir diverses però no van ser capaços, no? Bueno, vull dir, hem d'acceptar-ho i hem de seguir i tancar veles i tirar tots cap amunt, no? Bueno, és que al final el partit jo crec que generem provocacions com part d'això, però no és marcar ningú, sinó és que l'equip en general, vull dir, penso que hem de donar un pas endavant a l'eficàcia, no? Vull dir, jo veig molts partits de la categoria durant la setmana i he vist molts durant l'any i podria dir molts equips que fan una, dues ocasions, tres màxim en un partit. Nosaltres en fem 7 o 8 cada setmana. Pues clar, vull dir, amb això ens ha de donar per guanyar molts partits i no s'està donant. Amb la qual cosa, pues bueno, pues hem de ser conscients i hem de voler més. Vull dir, és l'únic que demanem. Estem aquí per millorar-nos i això és el que exigim. Bueno, tenim molta gana de jugar a casa, és la nostra zona de confort, per dir-ho així. Serà un partit difícil com tots, és un equip molt jove, amb entrenadors nous, que és Santi Triguero, que és el seu primer any com a primer entrenador, un equip que intenta jugar a futbol, bueno, que costarà perquè ells també surten bé a la contra, és un equip que intenta tenir la bola, amb jugadors molt dinàmics, molt ràpids, bueno, però com sempre dic, hem d'intentar nosaltres, pues, sabent el bé que fan, pues, intentar contrarrestar-lo i ser protagonista del partit i intentar tenir la bola nosaltres i generar fins que caiguin. Jo, per exemple, pitjor. O sigui, sempre la, per mi és més pressió ara que no quan vaig primer. Vull dir, quan vas primer, pues, tothom et mira per darrere i ara pues, tu tens un rival per davant. No? Però bueno, vull dir, pressió pues, ali, entre cometes. No? Vull dir, al final, el que hem de fer és la nostra feina. Vull dir, nosaltres sabem que hem de, cada diumenge tenim tres punts per disputar i és el que anem cada setmana. Crec que ho hem demostrat de primer dia, que no sortim a especular i que sortim per feina i això serà així fins al final.
Anem ara a repassar els partits d'aquest cap de setmana, els partits de la jornada 16. Doncs aquesta jornada 16 començarà dissabte a les 6 de la tarda entre el Reus Redits i el Tona, la gran part de partits a les 12 del migdia del diumenge, entre Castelldefels i Pobla de Mafumet, l'Hospitalet Peralada i el Prat a l'Escala. A 2:15 del migdia, Mollerussa, Muntanyesa. Ja a la tarda de diumenge, a 4:45, Olot Vilafranca i Rapitenca Girona B. A les 5 de la tarda tancarà la jornada el Vilassar de Mar, Sant Cristóbal i la Badalona Grama. A 2:15 quarts de sis. Pel que fa a la classificació, el primer classificat és l'Hospitalet amb 35 punts que pujaria directament a segona federació. A la zona de playoff hi ha l'Olot amb 32, el Tona amb 27, la Muntanyesa quarta classificada amb 26 i tancaria la zona de playoff el Reus Redis amb 24 punts. A la part baixa de la taula, qui ja seria en equip de Lliga Elite és el Mollerussa amb 14, la Rapitenca penúltima amb 11 punts i tancaria la classificació al Castelldefels amb només 10 punts.
La tàctica de Ràdio Olot.
Doncs recordeu també, oients de Ràdio Olot, que podeu participar en la porra del partit. En joc una coca i un tortell de Can Carbaceres o una jaqueta, una samarreta o una dessuadora de l'Olot. I podeu participar per Instagram, Twitter o Facebook fins que comenci a rodar la pilota amb el hashtag de porra UEO. Recordeu que el partit entre la Unió Esportiva Olot i el Vilafranca començarà a 4:45 a partir del diumenge.
En el capítol anterior de l'Olot a Ràdio Olot...
A veure si aconseguim tornar a tenir una mica més la pilota i el control del partit. És complicat, amb el vent en contra i amb el rival en embranzida, però de mirada no patir més del compte. Blázquez cap al cap de Marc Mas, no pot baixar-la per ningú de groc, la recupera a l'escala, Josu al llarg, és bona per Pime, surt malament, batalla, Pime el retall, el xut de Pime, gol! Gol de Pime, gol de l'escala...
Va ser un gerro d'aigua freda. La Unió Esportiva Olot guanyava 0-2 i va acabar empatant 2-2 al camp de l'escala. I ara només val la victòria. Diumenge en directe des de l'estadi municipal d'Olot, Olot-Vilafranca. A les 4 de la tarda la prèvia i a 4:45 el partit. En David Planella, Pau Masó, Jordi Barranco i Pere Ribas. I el patrocini de Fred Perry Olot. Olot!
Primera Catalana.
I deixem enrere la tercera federació i baixem dues categories per trobar a l'altre Garrotxí. Es tracta del Bosc de Tosca, que començarà l'any visitant el camp del Mataró. Els d'Àlex Ferrer són cinquens classificats i visiten el camp de l'últim, el Mataró, un equip que ha de començar a sumar de 3 en 3 per tal d'intentar sortir del pou on estan posats hores d'ara. Els mataronins només han aconseguit una victòria, una, en 13 partits. Han empatat en 5 ocasions i n'han perdut 7. Acumulen 19 gols a favor i 27 en contra. Segons el tècnic Garrotxí, Àlex Ferrer serà un partit complicat perquè ells tenen molta necessitat.
Teníem moltes ganes de retrobar-nos amb la competició. Se'ns ha fet molt llarg aquest peron de Nadal perquè venim d'una ratxa positiva. I ens enfrontem a un Mataró que no passa pel seu millor moment, però li hem de tenir tot el respecte que es mereix. És un club històric amb molta solera, ha estat molts anys a tercera divisió i a segona B. I tot i anar últims a la classificació, tots els partits que han jugat pràcticament han perdut per la mínima o han empatat, tret del partit contra el Can Givert i contra l'Argentona, tots els altres han perdut per la mínima i són partits molt competits. Estem segurs que ens posaran les coses molt i molt difícils, que volen sortir d'aquesta situació, però hem d'intentar continuar amb la bona dinàmica que teníem i tornar cap a vosaltres amb els 3 punts.
La jornada comença aquest dissabte a 4:45 entre el Can Givert i el Caldes de Montbui. A les 5, Blanes, Cardedeu, i a les 6 de la tarda tancarà el dissabte el Montcada Begur. Ja diumenge, a les 12, Parets, Argentona. A 1:15, Banyoles, Mollet. A la tarda, a 4:45, Manlleu, Bescanó, i a les 5 tancaran la jornada el Tossa, Roses i el Mataró, Bosc de Tosca. A la taula, el líder és el Manlleu amb 27 punts, 2 punts menys els té el Caldes de Montbui, tercer i quart, Bescanó i Argentona amb 24, i en cinquena posició, el Bosc de Tosca, els garrotxins, amb 21 punts. A la part baixa, Can Givert i Montcada amb 14, penúltim és el Blanes amb 10, i últim el Mataró, rival dels garrotxins, amb només 8 punts.
Segona Catalana.
Anem a segona catalana amb el nostre garrotxí, el Sant Jaume de Llierca, que els homes de Jordi Freixa visiten el Tordera aquest cap de setmana i es marquen un objectiu, intentar ser més regulars durant el que queda de temporada. El rival és 14 amb 12 punts i necessita també sumar de 3 en 3 per sortir de la zona baixa de la taula. Acumula 4 derrotes consecutives al Tordera. L'entrenador del filial olotí del Sant Jaume és Jordi Freixa.
Doncs ja si som capaços de revertir aquesta situació, doncs... com a contraris, vale? Com a camp contrari. Crec que estem preparats, s'ha fet un bon treball, Vale? I els nanos han vingut bé. Després de les festes han vingut molt bé, amb moltes ganes, amb molta il·lusió. I res, camp preparats per una petita guerra, camp de dimensions no molt petit, però no tot lo gran que igual ens agradaria o que ens sentim més a gust nosaltres, però bueno, un camp que es pot jugar, ells també no estan en bona dinàmica, o sigui que bueno, serà un, no dic un partit d'urgències ni molt menys, però al final hem de començar a sumar també a fora si realment doncs, volem fer un pas més com equip, com a club. Vale? Però amb molta il·lusió i jo crec que revertirem la situació aquesta que ens estem trobant a camp contrari.
El partit entre el Tordera i el Sant Jaume Olot B es disputarà aquest dissabte a les 5 de la tarda al Camp d'Esports Municipal de Tordera.
Tercera catalana.
I marxem ara a Tercera Catalana, que torna a la competició amb molts de derbis sobre la taula. La jornada començarà a les 4 entre el Cornellà de Terri i el Fontcoberta. A la mateixa hora, primer derbi i dels grossos, el derbi del Ripollès entre l'Abadesenc i el Camprodon. Precisament, qui tenim ens parla aquí als micròfons de la tàctica és l'entrenador de la Unió Esportiva de Camprodon, Manel Puigverd.
L'Abadesenc fins ara és el millor equip perquè per això va primer i penso que realment han perdut un sol partit. I està clar doncs, que realment és l'equip a batre de moment i ells estan fent una molt bona temporada i molt regulars, no? Que és el més important, mantenir aquesta estabilitat. Evidentment, nosaltres estem en fase de creixement, on realment tenim un equip molt jove i tenim intentat doncs, anar millorant aquests punts.
A les 4 aquest derbi del Ripollès entre l'Abadesenc i el Camprodon, també hi haurà a les 4 de la tarda derbi Garrotxí entre les Preses i el Besalú i també derbi Garrotxí entre el Sant Privat i el Sant Joanenc. Precisament, també aquí tenim els micròfons de la tàctica, és un dels jugadors dels locals, Jordi Arimany.
Bueno, és un partit molt maco de jugar, jugant contra un gran equip que està fent molt bé les coses aquest any. Per molts és l'equip revelació, però per nosaltres sabíem des d'un bon principi que seria un equip que estaria dalt, que té talent individual i col·lectiu, i res, aquest dissabte intentarem jugar les nostres cartes, intentar proposar un bon futbol com estem acostumats a fer i intentar ser millors que el rival, sumar els 3 punts a casa i intentar seguir posar pressió als capdavanters, a l'Abadesenc, al Sant Joan mateix i enganxar-nos al tren de dalt.
A les 5 de la tarda segueix la competició amb el partit entre el Sant Pons i el Comacros i tanca el dissabte el Sarrià de Ter Camp de Bànol a les 6 de la tarda. Ja diumenge a les 12, Garrotxa Sant Gregori i a les 4 de la tarda Amer Hostoles. I és que la classificació està allò més igualada. El líder és l'Abadesenc amb 28, segon el Sant Joanenc amb 27 i tercer l'Escola de Futbol Garrotxa amb 26 punts. Amb 24 hi tenim la Mer i el Sant Privat. Un punt menys el té el Camprodon i amb 20 hi ha el Camp de Bànol i les Preses. A la part baixa, Cornellà penúltim amb 9 punts, Hostoles penúltim amb 5 i tanca la classificació el Sant Pons també amb 5 punts.
Quarta catalana.
I anem ara a Quarta Catalana, que comença el dissabte a les 4 amb 3 partits d'allò més interessants entre les Planes, Sant Pere Martí, Sant Roc Montagut i Atlètic Olot Joanetes i també Sant Miquel de Campmajor Castellfollit. Ja diumenge a 4:45 de la tarda, Maià les Preses B, Santa Pau Serinyà i tancarà la jornada la Vall d'en Bas, Camós a 5:45. A la classificació recordem que el primer puja directe, que en aquest cas és el Serinyà amb 29 punts, i els altres 4 equips farien promoció d'ascens. Segon és el Montagut amb 28, la Canya amb 26, Vall d'en Bas amb 24 punts, i tancaria la zona bonica de la taula el Sant Pere Martí amb 22. A la part baixa, Sant Roc amb 7 punts, Joanetes amb 5, i Atlètic Olot també amb 5 punts, que tancaria la classificació. Marxem ara al futbol femení i és que l'Olot vol tornar a la dinàmica del principi de temporada on era molt més regular que en els últims enfrontaments. Aquest cap de setmana rep la visita del Cassà a les 5 de la tarda. Les cassanenques són penúltimes amb només 4 punts, mentre les últimes són setenes classificades amb 22 punts empatades amb el Figueres.
La tàctica, tot el que cal saber per afrontar la jornada en condicions.
Poliesportiu.
Comencem en l'àmbit poliesportiu i ho fem com sempre amb el Club Tenis Taula Olot, que visita la pista de l'Escala aquest dissabte en el primer derbi de la història entre dos conjunts de la demarcació a Superdivisió. Sobre el paper, l'Escala hi arriba com a favorit, tot i que les estadístiques no diuen el mateix. L'Olot, en places europees, defensarà un sisè lloc que l'Escala li podria robar en cas de sortir-ne derrotat. El vicepresident del Club Tenis Taula Olot, Xavier Selles, afirma que és un partit clau per al futur dels olotins a la Superdivisió.
Era important que nosaltres poguéssim tenir jugant l'Esmodenco. Llavors es havia parlat de si Marco Rec, de si Diogo Pinho, l'Arnau Pons ja sabem que es fixa. En Diogo Pinho és un jugador que coneix molt bé els dos nacionals de l'Escala, entrenen moltes vegades plegats, s'han enfrontat entre ells. Pensem que el Diogo Pinho sempre quan surt a la pista és un jugador que dona un plus, sabem de la seva agressivitat.
El partit serà aquest dissabte a les 5 de la tarda a l'Escala, o la tripleta del conjunt olotí, això sí, estarà acompanyada per una cinquantena d'aficionats. I seguim, com sempre, amb hoquei patins i ho fem amb el Club Hoquei Olot, que torna a la Josep Jou amb un nou director d'orquestra. Es tracta de Miqui Ràfols, home de la casa que agafarà les rendes de l'equip pel que queda de temporada amb l'objectiu de millorar en joc i resultats. La feina, que durant molt de temps ha estat impecable, de Jordi García. Els olotins rebran el Cerdanyola aquest dissabte a 7:45 del vespre, però, com sempre, parlem amb el nostre especialista, parlem amb en Roger Isern. Doncs ja tornem a ser aquí, tornem a ser a la tàctica amb el nostre especialista en hoquei patins, amb en Roger Isern, per analitzar i per parlar del partit d'aquest dissabte a 7:45 a la Josep Jou entre l'hoquei Olot i el Cerdanyola, un Cerdanyola que és segon classificat i un hoquei Olot que és novè classificat en aquest primer partit del 2024. Bona tarda, Roger.
Bona tarda i bon any, què tal?
Què tal, com estàs? Com comença l'any, Roger?
Bé, doncs esperem que comenci amb una victòria aquest dissabte de l'hoquei Olot. Ja en teníem ganes després d'un mes d'aturada de festes de Nadal sense hoquei patins. Ha estat unes festes que, ara ho comentarem, han estat mogudes als despatxos de l'hoquei Olot, perquè ara Miqui Ràfols és l'entrenador de l'hoquei Olot, i sí, no estem dient cap broma, perquè ha canviat les coses. Jordi García ja no és entrenador de l'hoquei Olot, es va decidir just després de la derrota a Vic, aquella setmana posterior, per tant, canvia la banqueta per intentar que l'equip millori en el joc i també en els resultats.
Un Miqui Ràfols que ja havia portat a l'hoquei Olot, mai, això sí, a hoquei a plata, uh-huh. Això sí que és veritat. Què en sabem d'aquest entrenador? Què ens pots comentar? Què ens pots dir d'aquest entrenador per la gent que no el conegui?
Bé, doncs Miqui Ràfols és precisament l'equip que va ser capaç de pujar l'equip a l'hoquei Lliga Plata. És un exjugador i excapità del club, una autèntica llegenda, i és una persona totalment capacitada per entrenar a un grup que coneix molt bé i alhora una categoria que també coneix molt bé. L'hem escoltat moltes vegades com analista als partits de l'hoquei Olot a Ràdio Olot i sabem dels coneixements que té i sobretot del que pot aportar a l'hora de que... Jo crec que té totes les cartes per guanyar. És una persona que coneix perfectament el club, coneix perfectament els jugadors, és un bloc que gairebé és el mateix que va pujar a l'hoquei Lliga Plata tret de dues peces. Per tant, és una persona que, si en Jordi no havia de continuar, doncs crec que era la ideal. Miqui Ràfols ens agafa l'equip amb una situació de joc que sí que l'equip ha de millorar, però tampoc és catastròfica pel que fa a resultats, perquè estàs a 4 punts del descens en marge. Això sí, els de darrere s'estan espavilant, segurament el marge del descens es reduirà, i l'hoquei Olot necessitava un canvi de rumb, i així ho ha decidit la Junta amb el canvi d'entrenador. Per tant, veurem com funciona, però jo personalment no tinc cap mena de dubte que amb Miqui Ràfols a la banqueta veurem un hoquei Olot molt atractiu, un hoquei patins que farà gaudir a la gent que vingui a la Josep Jou, i esperem que també ens transformi, que és el que necessita l'equip, amb resultats positius i sumant de 3.
Esperem que sí. Serà un joc molt diferent el de Jordi García?
Bona pregunta. Li van fer la pregunta a en Miqui i va respondre que canviaran algunes coses. Jo tampoc m'espero allò un canvi totalment diferent. Sí que m'espero potser algunes coses que es podrien millorar, que en Miqui segurament hi farà èmfasi, però sí que jo tampoc m'espero un canvi radical. Això sí, m'espero veure un equip que vam veure la segona volta de la temporada passada. Un hoquei Olot molt atractiu, que és capaç de sortir molt bé a la contra, que té grans peces individuals, que recuperi facetes golejadores com poden ser les de Marc Prat i Ferran Sacrés, que si tot va bé els veurem aquest dissabte. Per tant, sí, jo crec que algunes coses veurem diferents. Totalment no, perquè hi ha moltes coses que ja es feien bé, però sí que veurem un hoquei Olot potser més agressiu de cara a la contra i aprofitant aquestes ocasions de gol que potser no és capaç d'aprofitar en aquests darrers partits.
Doncs si em sembla, escoltem les declaracions de Miqui Ràfols en el que serà el seu retorn a la Josep Jou com a entrenador del primer equip de l'hoquei Olot en el partit d'aquest dissabte contra el Cerdanyola.
La intensitat i la motivació dels jugadors ha estat gran i hem pogut fer bons entrenaments i crec que arribem preparats per rebre doncs, un dels rivals més difícils de la Lliga.
Un dels rivals més difícils de la Lliga, aquest Cerdanyola, que és segon classificat. Quin equip ens trobarem al davant?
Doncs molt complicat. Els números ho marquen per si sols estar a un punt del Vilafranca. Precisament el darrer partit va ser capaç d'empatar-hi contra l'actual líder. 21 punts porta el Vilafranca, 20 en porta el Cerdanyola. Però sobretot la xifra que crida més l'atenció és l'apartat golejador. 45 gols ha marcat el Cerdanyola en només 9 jornades que es porten i tot s'explica amb una figura com és la Marc Coy. Marc Coy, per aquells experts en hoquei patins, el recordaran en les seves etapes al Liceu i al Reus i també fora de la Lliga Espanyola, un jugador de categoria molt superior a l'hoquei Lliga Plata, perfectament podria jugar a hoquei Lliga i és una de les peces a tenir molt en compte aquest dissabte. El Cerdanyola ha fet una aposta econòmica molt important, és un equip que la temporada passada i a les darreres patia per salvar la categoria i ara està lluitant per tornar a l'hoquei Lliga i està en aquesta posició de play-off actualment. Per tant, és un rival molt perillós, és un rival de l'alçada gairebé del Vilafranca, però jugant al factor que té l'hoquei Olot és a la Josep Jou. Miqui Ràfols l'analitzava així el tècnic olotí com un equip molt perillós que es veurà aquest dissabte.
Un equip molt ofensiu, que li agrada molt sortir a la contra, que li agrada molt córrer, i haurem d'estar, de portar el partit allà on creiem que els hi podem fer mal i sobretot intentar evitar que sigui un partit a un marcador molt, molt alt i molt obert.
I ja per acabar, Roger, que ens estem quedant sense temps, com sempre, m'agradaria estar molt més temps parlant amb tu sobre hoquei. Tots disponibles pel dissabte?
Doncs sí, tots a punts per dissabte, i he fet aquesta pausa dramàtica perquè a hores d'ara tampoc podem assegurar al 100% que Aniol Mangas pugui estar disponible al partit d'aquest dissabte, arrossega unes molèsties, veurem com està, queden poques hores, sabem que l'Aniol és un jugador capaç de passar, sobreposar-se, no?, aquestes molèsties i arribar disponible, és l'únic però. En el cas que Aniol Mangas estigués al 100%, Miqui Ràfols hauria de fer convocatòria, perquè serien 7 jugadors sèniors, Pau Flores i Guillem Raurella de la porteria també 9, i les dues peces dels joves del planter, com són Jan Aumatell i Adam Gustinyent. Okay, patint les convocatòries han de ser de 10, per tant serien 11 jugadors, veurem finalment, ho coneixerem a partir de les 7, que arrencarà la prèvia aquí a Ràdio Olot amb l'Anna, doncs quina convocatòria, com ha acabat de confeccionar la plantilla dels jugadors per disputar aquest partit importantíssim a la Josep Jou, el primer del 2024 de l'hoquei Olot davant el Cerdanyola.
Doncs aquest dissabte, 2:15 d'avui, hoquei Olot a Cerdanyola, la Josep Jou des de les 7, com deia en Roger, amb la prèvia juntament amb l'Anna, i participeu a la porra, això sí,
correcte.
Participeu a la porra,
bé.
Eh?
Bé, participem a la porra, els oients encara queden, els hi queden algunes hores per participar-hi a través de Twitter i Facebook i també Instagram, en el post que hem fet a les diferents xarxes socials, a Twitter sobretot amb l'etiqueta Porra OK i amb les demés també, a posar el comentari amb el resultat, podran guanyar els oients si l'encerten, una suadora de l'hoquei Olot.
Doncs això és tot, Roger, moltes gràcies per estar a Tàctica.
Molt bé, ens escoltem demà, adeu-siau.
El partit entre l'hoquei Olot i el Cerdanyola, com dèiem, serà aquest dissabte a 8:15 de la tarda. Recordeu que podeu participar en la porra del partit per les nostres xarxes socials.
Molt content de representar amb l'Olot el que, quan jo havia set jugador hoquei plata, pràcticament no ens coneixia ningú, no? I quan jo deia que m'havia format a l'Olot, no em coneixia ningú, no sabia de quin club era.
Miqui Ràfols agafa les regnes de l'hoquei Olot. Jordi Garcia ja no és l'entrenador del conjunt olotí i ara torna l'entrenador que va ser l'artífex de l'ascens a l'hoquei Lliga Plata. L'estrena de Ràfols serà d'alçada, a la pista Josep Jou i davant el segon classificat de la Lliga, el Cerdanyola. Aquest dissabte torna l'hoquei patins a Ràdio Olot. A partir de les 7 de la tarda, la prèvia. I a 8:15, el partit. En directe des del pavelló d'esports d'Olot amb Roger Isern i Anna Prat. Un any més, l'hoquei patins es viu a Ràdio Olot.
I deixem la pista d'hoquei per una dels pavellons. En bàsquet, a Primera Catalana masculina, l'Embà rep la visita del Farners aquest dissabte a 6:45 de la tarda. A Primera Territorial Sènior masculí visita la pista del Castelló aquest dissabte a 6:45 de la tarda. El grup B, la Pia Olot, rep el Massanet dissabte a les 6 i a 7:45 el Sant Joanenc rep el Begú. Ja diumenge, el Club Bàsquet Olot rep la visita de l'Hostalric a 6:45. A Primera Categoria femenina, l'Embà visita el Minguella Drivim diumenge a 6:45 de la tarda. A segona, el Sant Joanenc rep el Salt Femení dissabte a 4:45 de la tarda i l'Embàs visita la pista del Cornellà a les 7 d'aquest diumenge. I abans de tornar als pavellons, fem una parada, com sempre, a la piscina per parlar del Club Natació Olot de Waterpolo. Els olotins rebran aquest dissabte a 6:45 de la tarda el Club Natació Caldes en la 8a jornada de campionat. Els olotins són 5ens classificats i tenen l'oportunitat d'enderrocar un Caldes que arriba en hores baixes i que només ha sumat 3 punts pels 6, això sí, que ha sumat l'Olot. I com dèiem, tornem als pavellons i tornem amb el Club Volei Olot, que és segon classificat. Els olotins visiten aquest cap de setmana la pista de l'Alella, que és 6è, i tancaran la temporada, si més no, aquesta primera fase contra el Salou, que a hores d'ara és el primer classificat. Tot sembla indicar que els olotins s'agruparan al grup de la promoció per intentar aconseguir l'ascens de categoria. Rectifiquem que el Salou és el quart classificat d'aquesta categoria. El partit de la pista de l'Alella serà aquest dissabte a 6:45 de la tarda. I anem a una de les proves més dures del món, anem amb el Dakar. A la deriva del garrotxí Joan Cairó i el pilot Marcel Quirós, el Dakar Clàssic d'Aràbia Saudita, ha patit un accident. Segons ha pogut saber Olot Televisió i Ràdio Olot, els pilots també ja han pogut sortir del vehicle pel seu propi peu. És més, el pilot basaluenc l'han portat a l'hospital des del desert, a l'hospital de Aràbia Saudita. L'assistència del Dakar ha preferit traslladar, com dèiem, el basaluenc cap a Barcelona, que durant el dia d'avui arribarà. L'accident ha ocorregut en plena 6a etapa del Dakar Clàssic en una marató prevista de 48 hores. I amb aquesta mala notícia, amb la retirada dels pilots Joan Cairó i Marcel Cairós, el garrotxí Joan Cairó, acabem el programa d'avui, ple d'actualitat esportiva de partits de futbol, bàsquet, voleibol, waterpolo i hoquei, entre moltes altres disciplines. Tactiqueros, tactiqueres, que passeu un bon cap de setmana i ens veiem la setmana que ve.
La tàctica, amb Aniol Puigvert.